Bé, doncs, continuarem amb la sessió del matí i ara tinc el goig de presentar la doctora Marianne Newman, que dirigeix el Centre Català de Nova York i que té la seva tesi doctoral titulada La natura del pecat, la cultura de la redempció, l'al·legoria en Eugeni d'Ors. És, per tant, una persona que coneix bé l'obra d'Eugeni d'Ors i avui ens oferirà una comparació entre Eugeni d'Ors i Walter Benjamin. El títol és Mestres moderns del barroc. Agraeixo molt l'esforç que representa venir de tan lluny i per nosaltres serà un plaer escoltar-la. Moltes gràcies.
Sí? Sí, ara. Primer hauria de... Bueno, primer he d'agrair la càtedra Ferreter Mora i sobretot el seu director, el doctor Josep Maria Terricabres, la seva gentilesa en convidar-me a participar en aquest congrés que ja es veu contribueix molt i enriqueix molt el camp dels estudis d'Orsians. He de confessar que la meva tesi doctoral continua no publicada i jo continuo sense ser doctora, però m'atén lectora d'Eugeni d'Ors durant molts i molts anys, però no voldria fer veure una cosa que no és. Jo vaig tenir el privilegi de conèixer Ferreter Mora l'any 83. L'havia llegit, és clar, les formes de la vida catalana i l'importat, tot i que breu assaig sobre Eugeni d'Ors en aquest llibre. Li vaig conèixer en ocasió d'una setmana catalana que es va celebrar a Nova York per inaugurar la càtedra Barcelona-Nova York, que era un bell experiment. Imagineu-vos, el 83 encara no feia 10 anys de la mort del dictador, que fèiem un programa d'estudis catalans i d'intercanvi entre la New York University i la Universitat de Barcelona, sota el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona, amb el nou alcalde Pasqual Maragall. Era una relació de Maragall-Xavier Robert, que era el director de la càtedra. Bé, aquestes relacions, diguem, molt llargues. En aquell moment, jo espero que el doctor Siguan també se'n recordi, perquè també va estar a la càtedra en aquella ocasió. Jo tinc un record, no sé si vostè també, si vos també, d'una conversa sobre Eugeni d'Ors, però la recordo a la bugaderia de casa meva. No sé per què us hauria portat a la bugaderia, però sí que... Bé, en tot cas, el projecte de càtedra Barcelona-Nova York va durar 3 anys. Crec que possiblement va morir de precocitat. Em semblava en aquell moment la cosa més normal del món, però no ho devia ser perquè hem trigat 25 anys a tornar a tenir un programa dedicat a la cultura catalana a Nova York. Per tant, Ferreter Mora, que era una de les grans figures catalanes traslladades als Estats Units, catedràtic a Princeton, no hi podia faltar. I va estar perfectament a to. Va fer una defensa abrandada i radical, i potser també precoç, dels drets dels animals. Per tant, em complau especialment recordar el professor Ferreter Mora a l'inici d'aquesta xerrada sobre Eugeni d'Ors i Walter Benjamin, mestres moderns del barroc. Voldria començar per parlar d'algunes coses que Eugeni d'Ors no pensava l'any 1906, quan va començar el glosari. D'Ors segurament no estaria d'acord amb aquest plantejament. En una entrevista de l'any 1953, poc abans de que morís, un periodista, Santiago Albertí, va preguntar-li si al llarg de la seva copiosa producció sempre s'havia mostrat fidel a si mateix. D'Ors va dir que sí. També ho havia dit el 1936, quan va publicar en pròleg els escrits de Mussolini, on justament asseverava que no hi havia hagut cap canvi en el seu pensament des que havia començat a escriure. Pocs crítics ho han expressat millor que Josep Morgades en el seu article, perquè Xenius va dir el mateix que dona Eugenio quan diu que Ors és autor de la mateixa i única gran obra, el Glossari Glossario, veritable pedrera d'on surten en estat ja perfet o de gestació més o menys avançada pràcticament totes les altres, que presenta el mèrit de bastir un sistema ideològic coherent, tot i ser vehiculat a través d'un gènere per excel·lència fragmentari i discontinu com el de la glosa. Tanco la cita. Els llibres últims d'Eugeni d'Ors, que ja s'han esmentat, El secreto de la filosofia i la ciència de la cultura, aquest últim que eren apunts trets de les seves classes de la càtedra del mateix nom, procedien a la manera inversa de com s'havia esdevingut la major part de la seva obra anterior. Aquelles alçades, d'Ors estava preocupat pel seu llegat, per demostrar que darrere d'aquell llarg diàleg que ell havia mantingut amb els seus lectors a través de les entregues diàries de les gloses a l'època catalana, que després serien les glosses o peliques i les altres modalitats de filosofia breu que practicava, hi havia un substrat i una estructura de filosofia pura i dura. En aquell moment s'emparenta amb dos filòsofs espanyols, Llull i Suárez, per la seva penxant de sistematitzar la filosofia. I en això sí que segueix el que havia dit l'any 8 en el glosari. El glosador roda món i parla de les comèdies angleses i dels capells de París. Però també, potser això sí que és una de les ironies, no? D'aspectes irònics d'Ors. Però també sap, i quina alegria la de saber-ho, que crema dins ell una espurna humil, però una espurna d'aquella gran llarg crema ardenta de l'esperit de la nostra raça, que s'anomena Ramon Llull. I que l'Uliana és la seva pròpia inquietud mental, i l'Ulià són prurit teorizador, i l'Uliana la seva identificació contínua de la coneixença amb l'amor, i l'Ulià són afany exotèric i propagandista, i l'Uliana la seva passió per les íntegres construccions sistemàtiques. En aquest moment, però, el glosari estava treballant en el sentit invers. Les gloses es caracteritzaven per oferir bocins de filosofia mitjançant comentaris a l'actualitat. Malgrat les sardòniques anècdotes sardanes sobre d'Ors i la senyora de fer feines o el mariner o el pagès, segons les quals, si resultava massa clara i entenedora una glosa, ell la despatxava amb una paraula, oscurezámosla. En realitat, les gloses gairebé sempre es caracteritzen per ser alhora complexes i accessibles. Complexes per aquella tècnica alegòrica de l'Ors en la qual cada fet mundà es correspon potser a un altre i encara a un concepte etern, i accessibles per l'afany d'Ors de fer pedagogia. I aquesta sobredeterminació de les, diguem-ne, del fet que comenta de l'objecte és part del que després, diguem-ne, desenvoluparé com una tendència alegòrica, una manera de fer alegòrica. Podríem postular, a jutjar per la diversa extensió dels papers anteriors al glosari, que és un text, diguem-ne, que aplega tot el que havia escrit abans del 1906, que era la pròpia restricció de la llargària de la columna periodística el que li havia impulsat a crear aquesta forma de fer pensament. Acostumats a la concisió de les gloses posteriors, a la seva insistent economia i compressió, a la sobredeterminació de les figures emprades, aquests papers sorprenen. Molts d'ells semblen blans, els falta tremp, els falta la trepidació de la brevetat. Ors sempre diu que la forma fa la cosa i es podria dir que la glosa n'és una prova. En un escrit de l'any 15, Grandeza y servidumbre de la inteligencia, llegit a la residència d'estudiants de Madrid, és un dels desagravis per la pèrdua de la càtedra, la invitació d'Ortega, O semblaria donar crèdit a aquesta hipòtesi. Explica que un jove, per tal d'entrar al diari, va acceptar l'encàrrec de fer una secció menyspreada pels periodistes seriosos, la de relatar els entreteniments horroreses que de vegades s'apleguen sota el títol d'ací i d'allà, per exemple. En una abrandada defensa de la dignitat de la feina, Oss declara que aquell que escriu sense humor amor a l'ofici està condemnat al fracàs, com a escriptor i com a ser humà. I diu, jo us dic que qualsevol labor, i abans ha esmentat l'ofici de fuster, escombriaire, repartidor de diaris, esdevé filosofia, art, poesia, invenció, quan al treballador se li va la vida, quan no permet que la seva vida es clivelli en dues parts, una per l'ideal i l'altra per el deure diari. Al contrari, deure diari i ideal han d'esdevenir una mateixa cosa, ensems obligació i llibertat, estricta rutina i inspiració constantment renovellada. Aquest escrit desenvolupa una cosa que del 15 desenvolupa una idea que venia desenvolupant des del 6 sobre la dignitat de l'ofici de periodista, però a la inversa manera que com defensa la necessitat de fondre deure i ideal en ofici, també explica com s'ha de separar cos i esperit per aconseguir aquella fusió. I això és una glosa molt famosa de sobre de com el glosador es diu Xenios. Diu, una persona de carn i ossos té 6 hores, dies i mesos en què per defallença de ment o pel soroll tumultuós de la pròpia sang en les orelles roman completament sorda a les palpitacions del temps. Mentre que l'ideal glosador deu vibrar totes les hores, tots els dies, tots els mesos al compàs de les palpitacions del temps. Això és quan introdueix aquesta frase tan característica d'ell. Xenios sí que és àgil, com que no li pesen ni carn ni ossos, ni cadenes de l'espai, ni cadenes del temps. Xenios viu millor nia en el cos mortal d'Eugeni d'Ors. I el cos mortal de l'Ors trellada les gloses escrites al paper i el nom oblidable de l'Ors l'assignava. Que se sàpiga, que consti, el glosador es diu Xenios. L'Ors, usurpador i oficiós, deixa son paper. L'Ors se'n va a París. Bueno, també és un humor. Crec que és interessant, això és una part i és un comentari, diguem, simplement un altre tema que crec que és interessant. El nom de plum que tria Oss, Xenios, que probablement ve d'un nom familiar a casa, diguem-ne, un mal nom d'Eugenio, d'Eugeni. Però aquest nom, l'etimologia que explica Emil Benveniste, l'etimologia ens permet de veure-hi un altre sentit, l'arrel grega xenos, que vol dir al mateix temps estrany, foraster i hoste, convidat. Això és l'hoste que es beneficia de les lleis de l'hospitalitat. De camí cap a París l'any 1906 això podia semblar amable i prometedor. Al llarg dels anys, però, l'altre sentit de la paraula, perquè en les llengües indoeuropees la diferència entre invitat, hoste i enemic, hoste estranger i enemic, no és gaire clara, i també tindria motiu d'aparèixer aquest sentit de l'os enemic. En fi, això és un comentari que jo no he vist desenvolupar l'aspecte del nom de Xenios, diguem. Bé, és així com al llarg de la seva producció periodística Oss fa filosofia amagant l'ou i al final de la vida, amb el secreto de la filosofia i les lliçons de la càtedra, decideix posar-lo sobre la taula. Prepara al final de la vida les obres que demostraran tot el que ell sabia i només deixava entreveure. Però he dit que parlaré de les coses que no pensava l'any 1906 i fins ara només he parlat de les que sí. És possible que el que dic ara no sigui cap sorpresa per molts dels lectors d'Ors que s'apleguen aquí avui, sobretot si són lectors més endreçats que no pas jo. A mi m'ha passat una cosa curiosa arran de la dilatada convivència amb l'obra d'Ors. Fins a un cert moment he estat d'acord en que tota l'obra d'Ors era coherent i que no havia fet altra cosa que desplegar els mateixos conceptes al llarg dels anys. Quan em vaig aproximar primer a Ors, l'any 79, no existien els meravellosos glossaris de Vallcorba, Morgades i Pla. Però sí, l'encarcaradet i pel volum de Selecta, que era el meu llibre de capçalera. Com qualsevol que es capbussa en un autor tan prolífic, vaig anar llegint altres obres d'Eugeni d'Ors d'una manera, diguem-ne, tal com m'arribaven, no? El glossari, és clar, i lo barroco, i la teoria de los estilos de sueño es vida, el nou Prometeu encadenat, l'oceanografia del Teddy, Sigé, i coses més obscures com Mente i Tren, o sigui, moltes hores a la Biblioteca de Catalunya. I a la Biblioteca de Nova York, on vaig descobrir l'oceanografia del Teddy i el pròleg de Mussolini i també el peixe de Montfisic, que crec que és molt interessant relacionar amb la fórmula biològica de la lògica. Al mateix temps es succeïen tots els autors que el comentaven, Díaz Plaja, Ferreter Mora, Morgades, Marfany, Lleig, Aranguren, Castellanos, Bilbeny, Carles Garriga i més tard Mercè Rius, no tanta gent més, però... En va resultar un batibull de conceptes que semblaven tots contemporanis perquè estan bastits sobre aquesta coherència ideològica que descriu tan bé Morgades, que davant les fragmentacions socials, la revolució o l'evolució, citadors, proposa imperialisme o sindicalisme, categories o altres solucions sintetitzadors, la intel·ligència, per exemple. Per tant, quan Ors diu que mai no ha canviat de pensament, que sempre ha pensat el mateix, és fàcil creure'l, perquè aquest plantejament sintètic es fonamenta no solament en conceptes ideològics, sinó també antropològics, religiosos i psicològics. Ors descriu una tensió fonamental entre natura i cultura, una tensió literalment de vida i mort. Al fons de la naturalesa, que és el moviment i el canvi, l'esdevenir del temps, sempre hi és la mort. La cultura és tot allò que crea l'home per immobilitzar el temps, ni que sigui momentàniament, en ares d'eludir el temps de l'home i accedir a l'etern. Quan un lector llegeix Joan Fuster o José Luis Aranguren o Guillermo Díaz Plaja al mateix temps que està absorbint una quantitat ingent de gloses i articles científics de molt diverses etapes, és... De sobte, imperceptiblement, es comencen a aplicar retroactivament, a retrotreure, conceptes que en realitat s'introduïen en etapes més madures a les idees de la primera època. I aleshores no és fins que un estudiós busca un concepte que està segur d'haver trobat l'any 1906 i descobreix que en realitat Ors no havia concebut aquella analogia o metàfora fins bastant més tard, que sorgeix la qüestió del llenguatge i de la diferència. Un cas molt clar en aquest sentit és el binomi clàssic-barroc. I aquí començarà l'exposició, diguem-ne, de les relacions entre Ors i Benjamin. Ors introdueix ben al començament del glossari la idea del clàssic com a antídot al romàntic. En aquesta primera etapa del pensament ursià, el clàssic es contraposa al romàntic, l'ègida sota el qual s'apleguen modernisme, decadentisme, prerafaelitisme, tots els corrents finiseculars que aglomera Ors en la seva lluita per la cultura contra la natura. Clàssic i cultura són mútuament substituïbles en aquest univers alegòric en una contraposició constant a romàntic i natura. La bastida ideològica, segons Morgades, de les idees d'Ors, o la religiosa, antropològica o psicològica... Està basada en la tensió entre natura i cultura. La consistència de la tensió entre contraris es manté, però és realment el mateix contraposar clàssic i romàntic que clàssic i barroc? Eugeni d'Ors parla escassament del barroc en els primers anys del glossari. Potser l'interessa relativament esmerçat com està en l'establiment del clàssic i el blasme dels romàntics més immediats, el modernisme, sobretot. El terme l'usa poques vegades i quan l'usa és en el sentit més tradicional de la història de l'art. Parla de Xurriguera i el barroc és un simple període de la història de l'art. D'Ors no comença a utilitzar el barroc com a antinòmia del clàssic fins ben entrats els anys 20. Benjamin publica l'origen del drama tràgic alemany l'any 28, però les primeres llavors es planten en els assajos sobre les afinitats selectives de Goethe, que són de l'any 16. Ors publica lo barroco l'any 35, però la trobada a Pontigny, on desplega la seva gran teoria unificadora del barroc, se celebra l'any 31. El més segur és que els dos autors no coincidien ni probablement es llegien mai, però la seva dedicació a l'expressió de la redempció i el pecat, la cultura i la barbària, la història i la suspensió del temps, és curiosament paral·lela. Ara bé, en tractar les obres de figures tan icòniques com són Eugeni d'Ors o Walter Benjamin, l'estudiosa gairebé sempre topa amb la necessitat de tractar llurs figures. Més aviat cal desfer algun nus o qüestionar sengles tòpics. A primer cop d'ull, la comparació entre Ors i Benjamin pot semblar estrafolària. A Catalunya, hom podria dir que ocupen pols gairebé contraris en l'imaginari de la crítica literària. L'un és marxista, jueu i màrtir, mor fugint del nazisme per suïcidi a Portbou, desesperançat davant la perspectiva de no poder entrar a Espanya i així continuar el seu camí cap als Estats Units. L'altre, segons llegenda, és feixista, catòlico-nacionalista i traïdor. Seria difícil intentar relacionar dos perfils més diferents, fins i tot més oposats. Però potser és justament en aquesta oposició que podem trobar relacions de pes. Un balanceig d'idees que mena cap a una tradició intel·lectual compartida, una manera de pensar que parteix de llibres en comú i de conceptes contemporanis en joc, on ells, des de llurs diferents naixements i divergents ideologies, troben llocs comuns, i em refereixo als llocs comuns com situacions en l'espai i també com a frases fetes compartides. Com a mostra que tots resultarà familiar la qüestió del barroc i el clàssic, tan fonamental en Ors i tan determinant en Benjamin, sobretot a partir de la seva gran tesi sobre l'origen del drama tràgic alemany, on estudia les implicacions d'aquest gènere, el drama tràgic, per l'alegoria i pel barroc. On Benjamin defensa el barroc com a signe d'un revolucionisme messiànic, Ors defensa el clàssic com a element d'una construcció d'una identitat catalana imperialista. Estrafolari, no? No obstant, en aquest mateix estir hi ha ronça entre barroc i clàssic com a signes perennes en la història de la cultura, és un dels elements reveladors del substrat filosòfic comú a tots dos pensadors. En la dècada dels 20 afloren els estudis sobre el barroc literari. Segons Helmut Hatzfeld, el barroc com a fenomen estilístic identificable en l'art triomfa amb Wolfflin, però quan els estudis literaris manlleven a la història de l'art la definició del barroc definida a finals del XIX per Wolfflin i l'apliquen a la literatura, la porten pel pedregar. Hatzfeld, convençut de la necessitat d'aplicar sense treva criteris formalistes, cita amb menyspreu molts autors, per exemple Walter Hübscher, que Walter Benjamin tracta amb admiració a l'origen del drama tràgic alemany. O sigui, Hatzfeld i René Weller, quan parlen, diguem-ne, del barroc en la tradició literària, en la crítica literària, estan intentant després de la guerra imposar un formalisme on Oss, per exemple, havia creat una idea que traspassava les fronteres. Bé, salto això. El 1931 es va reunir un grup d'intel·lectuals a l'abadia de Pontigny per parlar del tema del barroc. Aquest va ser l'escenari per la posada de llarg de la idea ossiana del barroc com a ion, una constant en la cultura eternament contraposada al clàssic, com a eó. Oss contribueix a la teorització del barroc la idea que allò barroc no és tan sols una característica de les arts o de la literatura, sinó que es revela en la naturalesa, en la ciència, en el pensament, en el dret, en la pròpia manera de concebre l'espai i el temps. Els seus dialogants, majorment alemanys, tots experts i tots amb teories pròpies al respecte i sobrats motius per descreure-hi, van acabar celebrant la seva visió, almenys segons Oss. I Du Barroc, publicat el 1935, es va convertir en lectura obligatòria per estudiosos del barroc. Després de la Segona Guerra Mundial, el nou formalisme malda per aixecar en bans de rigor científic davant de les teories ahistòriques i usen les idees d'Oss com a exemple del que no s'ha de fer en parlar de les generacions històriques i literàries en general i del barroc en particular. De fet, el gust pel racionalisme torna a desterrar l'apreciació del barroc en general. Hatzfeld ho diu així: el barroc formal està arrelada en esdeveniments històrics explicables, que són les condicions extremes necessàries per la seva aparició. I, per tant, l'historiador de la literatura ha de rebutjar inevitablement el concepte fenomenològic tant d'un barroc etern, entre cometes, com el que defensa Eugenio d'Oss, com d'un manierisme etern defensat per Curtius i Oca, començant la seva investigació allà on apareixien els primers símptomes d'un estil barroc històric. Vet aquí, però, que el barroc efectivament retorna en els anys 70 i 80 de la mà dels estudis benjaminians. La progressiva publicació en alemany de l'obra benjaminiana a partir dels anys 50 i la traducció d'ella a les altres llengües europees en els 60 i 70 dona nova empenta a una visió més dinàmica de la història de la cultura, en particular amb l'origen del drama tràgic alemany. Es torna a legitimar una idea del barroc com a constant, com un ens que sorgeix, això sí, justament com a redempció de les barbàries de la cultura clàssica. Això no surt en l'origen del drama tràgic alemany, però sí en les tesis de Benjamin sobre la filosofia de la història. A les antípodes de la visió ursiana, però en una relació clarament dialèctica o antinòmica amb ell, hi ha un substrat comú. A poc que s'hi grata, surten temes comuns a Oss i Benjamin. El tema del barroc és clar. La importància de l'àngel en tots dos autors i la seva implicació en una teoria de la història. La preocupació pel llenguatge com a entitat concreta reveladora de la veritat. La meva primera intuïció respecte de la pregona relació entre aquests autors va sorgir de la fortuïta juxtaposició de dos textos d'ells. Jo estudiava Gualba la de mil veus i, com a traductora que sóc, m'havia fixat en el paper central de la traducció en la relació entre pare i filla. Són pare i filla que pugen a un poble de muntanya, a Gualba, i a passar l'estiu, i la tasca que es proposen és traduir Gualba, traduir el rei Lear. I aquesta obra de cultura, en realitat, és curiós perquè aquí es demostra com Oss justament respecta i veu com a inevitable i necessària la relació entre els dos pols, com havia dit abans. Clar, la pròpia traducció, el propi acte de cultura porta el pare i la filla a una relació incestuosa que, de fet, també reflecteix la relació entre el rei Lear i Cordelia a l'obra. És un un text molt ric en aquest sentit literari. Era inevitable per emprendre aquesta interpretació llegir l'article seminal publicat per Benjamin com a pròleg a la seva traducció de Baudelaire, La tasca del traductor. En aquest article vaig sentir la primera intimació de coincidència entre aquests dos autors. Benjamin hi desplegava una teoria del llenguatge com a revelació que no distava molt de la d'Eugeni d'Ors. Ara, espero que això no es faci molt pesat, perquè el que faré és llegir cites d'Ors i cites de Benjamin que, clar, jo estic fent una aproximació des de la literatura i des del llenguatge. Llavors, Ors i Benjamin moltes vegades coincideixen fins i tot en les paraules que utilitzen. I és una juxtaposició que crec que és reveladora. Benjamin parla del llenguatge com un tot estrellat i de la traducció com un acte redemptiu que ens dona accés a una altra esfera lingüística. He traduït totes les cites al català perquè venen de moltes llengües diferents, o sigui, d'Ors parla, diguem-ne, li cito en francès, d'un article que fa en francès, era més fàcil que tot. Hatzfeld escriu en alemany, jo l'he llegit en anglès, o sigui que el català és la llengua comuna en aquest cas. Llavors, Benjamin diu, els fragments d'una gerra que caldrà enganxar han de ser per ells, han d'ajustar-se fins en els detalls més petits, però no és necessari que s'assemblin. De la mateixa forma, una traducció, en lloc d'assemblar-se al significat de l'original, ha d'incorporar amorívolament i en detall el mode de significació de l'original, de manera que tant l'original com la traducció es puguin reconèixer com a fragments d'una llengua més gran. Aquesta llengua més gran, aclareix més endavant, és el llenguatge unitari original, la llengua de Déu. De manera semblant, Eugeni d'Ors, en l'article del 1936, que escriu novament en vigília d'una guerra, tal com havia escrit durant la Primera Guerra Mundial, Gualba i bé, els escrits més barrocs de l'Eugeni d'Ors. Aleshores, escriu un article l'any 1936 que es diu Le péché du monde physique, el pecat en el món físic, on parla d'un llenguatge originari estrellat com a resultat de l'entrada del pecat al món. Ha d'haver-hi hagut una catàstrofe. L'element decisiu aquí ens la portarà a l'espectacle d'una realitat trencada o estrellada en la que el producte d'una intel·ligència mostra les traces d'un accident. L'obra ve d'una altra intel·ligència hostil, ve d'un sec atzar. Nosaltres en trobarem la confirmació en el que segueix per començar en el terreny del llenguatge. La realitat que sé o estrellada o el llenguatge fragmentat, tots dos estan saldats per l'acció de la cultura, en aquest cas la traducció, segons Benjamin, sobre la matèria esquerdada. Tant Benjamin com Ors consideren que el llenguatge concreta no el significat, sinó la veritat de les coses, que anomenar les coses, dir-les, és revelar-ne l'essència. Considereu aquesta juxtaposició. Ors, això és del secreto de la filosofia. En aquest estàndard de la dialèctica entre Kant i Aristòtil hem inscrit si les idees són paraules, pensar és expressar. L'imperatiu de l'expressió no només és just com a resultat d'un valor espiritual atribuït a la forma i la figura, a allò patent, allò que s'inscriu sota la denominació ambivalent de l'aparença, sinó com a traducció d'una llei íntima de la mateixa essència del pensar. Ara sentim Benjamin. La paraula és una component lingüística de simplicitat incomparable i de la significació més alta. La teoria del concepte s'ha de basar en el pressupòsit que també ho ha esmentat Norbert en el cas de l'Ortega, S'ha de basar en el pressupòsit que la paraula, d'una manera o altra, és el seu fonament. La veritat resideix dins la paraula, veritat és entre cometes. En el concepte resideix intentió o, com a molt, el coneixement, però en cap dels casos la veritat. La noció que la paraula en la seva concreció conté la veritat correspon a la idea redemptiva per la qual Adam, en nomenar les coses, realitzava un acte redemptiu. Wallin and Walter Benjamin, en una estètica de la redempció, cita Benjamin, de l'origen del drama tràgic alemany, dient que sobre el domini de l'al·legoria, l'al·legorista hi regna, i aquí comença la cita de Benjamin, com un greu sultà a l'harem dels objectes. De cap manera esquiva aquella arbitrarietat que és la manifestació més dràstica del poder del coneixement. Hi ha un paral·lel gairebé sinistre, en el sentit freudià, i una evident font comuna entre aquesta cita i una altra d'Ors, del glossari de 1907. Ell diu que està citant una carta que un lector li ha enviat. Sobre la publicació d'un volum de glossari, algú m'ha escrit: «Vostè viu enmig de les seves nominacions com un soldat enmig de les seves odalisques». No sé què hi hagi de just en aquest símil, però no asseguro que si se'm situés en un paradís en condicions anàlogues a les d'Adam per imposar-me limitació, més que de menjar el fruit maleït caldria privar-me d'anomenar-lo. Bé, és veritat que anomenar-lo i menjar-lo ja representarien la mateixa cosa, però perquè definir quelcom és fer-ho entrar dins la pròpia sang. En tot cas, la qüestió del soldat a l'harem dels objectes o a l'harem de les paraules és un, diguem-ne, crida molt l'atenció. Al fons de totes dues teories hi ha la construcció de la idea del llenguatge a partir d'un redemptisme adamític. Sovint, si es comparen les idees d'Ors i Benjamin respecte del barroc, per exemple, on Ors el considera una força a resistir i Benjamin la força de la pròpia redempció, és a dir, que l'un xifra la redempció en el clàssic i l'altre en el barroc, els trobem partint d'una mateixa font o raonament per arribar a conclusions contràries, en una mena de dansa dialèctica. No obstant, quan parlen del llenguatge, coincideixen sense diferir. El substrat compartit de les seves idees es troba en aquesta idea del llenguatge comú. Hi ha una significació especial en la coincidència, per exemple, de la imatge del soldat i l'harem citada abans. Aquesta tendència, no conec la font de la que tots dos han begut, potser vostè sí, no sé, m'agradaria saber-ho. No seria estrany que fos Goethe? No obstant, aquesta tendència a afusellar les mateixes frases, no és l'únic cas, suggereix que se senten atrets pels mateixos conceptes, val a dir, per les mateixes figures de pensament. O es continua aquest raonament moltes dècades més tard, quan diu, això no l'he traduït, perdó, «Por la denominación el objeto es ordenado, puesto en su lugar, en su móvil lugar dentro del movimiento de la existencia». Cuando de la denominación se pasa a la definición, ya se le delimita más, ya se le fija más. La abstracción en este caso crece, pero la concreción no se ha desvanecido por esto. Dos vías se abren a partir de aquí en esta materia todavía plástica. La una intensifica la creación, el juicio pasa a la figura, al símbolo, a la personificación, al mito. La otra vía en la cual la concreción se pierde de vista conduce a la substancia, al concepto, al signo, al número, a la ley. El orden es también logrado aquí, pero a precio de la arbitrariedad. En manos de un pintor, un modelo pasa a retrato. En manos de un estadístico, el modelo pasa a ser ni siquiera un número, sino la fungible fracción de un número, cifra emblemática de un tanto por ciento. Entre la descripción y la cifra está la objetividad. Benjamin, en l'origen del drama tràgic alemany, apunta una idea molt semblant, segons la qual el verdader coneixement no resideix pas en l'abstracció més racional, abstracció representada aquí per les matemàtiques, sinó en l'àrea de la veritat cap a la que es dirigeix el llenguatge. Cito. Quan més clarament demostren les matemàtiques que l'eliminació total del problema de la representació, arrogat per si per tot sistema didàctic que es preui, és el signe del veritable coneixement, més conclusivament revela la seva renúncia a aquella zona de la veritat cap a la qual es dirigeix el llenguatge. Això és de l'origen del drama tràgic. D'aquesta manera, tots dos pensadors consideren que la veritat resideix en un excedent que no es doblega de la racionalitat, sinó que es revela a la intel·ligència que copsa més enllà d'allò merament empíric. Per tant, Ors i Benjamin comparteixen una sèrie d'actituds que parteixen d'aquesta comprensió que la veritat es revela en l'objecte concret, sigui la paraula, per tots dos, sigui l'objecte caduc, per Benjamin, o tradicional, per Ors, que, dit sigui de passada, tampoc són idees confrontades, sinó contigües. De manera semblant i deixant el terreny del llenguatge, tots dos consideren que hi ha una distància òptima des de la qual les coses s'han d'observar perquè la seva veritat es reveli. I aquesta és la distància irònica de què també parlàvem. Aquesta distància tant pot ser temporal com espaial. Atès que comparteixen també l'interès per la ciutat com a tema, hi ha una interessant coincidència en la manera en què tots dos expliquen com cal acostar-se a la ciutat. El text d'Ors és de 1907 i el de Benjamin és de 1930. Els llocs on les ciutats s'acaben. No vull dir aquells que administrativament les terminen, sinó aquells altres en què elles semblen finir els ulls. En totes les ciutats passa això. A l'espatlla d'algun barri, ja excèntric, més encara ple d'edificació, es topa la vista repentinament amb una gran extensió pelada, un camp. Pas endarrere, ens trobem dins un carrer, cases, botigues, vida. Pas endavant, són ja planures de desolació, quasi sense herba. Jo els amo, aquests llocs en què s'acaben les ciutats, quan el mes de desembre arriba a posta de sol. Jo els amo més que mai en les vesprades de gran vent. Vent, nit. Els últims llumets de les cases semblen lívids de por. Més enllà, enmig dels camps, enmig del vent i de la nit, la flama d'un fanalet del vell sistema tremola, boja, fent dansar una lluïssor sinistra sobre la tàpia que és al lluny. Considerem, doncs, aquesta aproximació ursiana a la ciutat del 1907 al costat d'aquesta altra benjaminiana que apareix en una ficció d'ell de l'any 30, la història d'un Hashish Rausch. Com que era la primera vegada que visitava aquella ciutat, vaig haver de recórrer en la meva vella regla de tres per a viatgers. Al contrari d'aquells passants corrents que tan bon punt arriben a una ciutat i es posen a patejar feixugament al centre, vaig decidir explorar primer les afores, els marges de la ciutat. Aviat em vaig adonar que al principi es sostenia prou bé aquí. Mai la primera hora m'havia donat tant de sí com aquesta, entremig dels ports i molls interns, els magatzems, els quarters dels pobres, els escadossers, asils dels miserables. Els marges de la ciutat són ben bé l'excepció de la ciutat, aquell terreny on es lliura la gran batalla decisiva entre la ciutat i el camp. En lloc més amarga que entre Marsella i el camp de Provençal. És el combat a pèl entre pals de telègraf i atzavares, filferro espinós i palmeres punxegudes, la boira expansiva de passadissos pudents i l'humitat de plàtans foscos en llocs rònecs, escales externes sense alè i poderosos turons. Estranya i sinistra coincidència, no solament entre el punt de vista, sinó en la vocació d'un lloc on el vent assola el paisatge, on les fissures revelen la definició de les coses. Com diu Ors, la veritat sempre s'ha de guaitar entre escletxes. I ho diu aquesta vegada en un context narratiu, el pròleg d'Oceanografia del Teddy. No són molt nombroses dintre de la meva obra total les invencions narratives, començant perquè jo no sabria narrar, és a dir, situació o una relació qualsevulla en el temps. No és el continu el centre d'atracció del meu pensament, sinó el discontinu, la realitat portada a la forma que no sense raó anomenen els matemàtics discreta. A tal llei respon el mètode del glosari. La mateixa regeix, segons la meva filosofia, aquell coneixement racional que, segons una caracterització que més grata, guaita sempre entre escletxes. És a dir, penetra intersticialment en l'objecte exterior. Aquesta lluança de la discontinuïtat també la comparteix Benjamin. Tots dos critiquen la idea del progrés, tots dos reneguen de la història com a progressió unívoca. Entenen que la comprensió, la percepció de la història, només s'aconsegueix en aquell moment de revelació en què el temps es detura. Ors xifra aquest moment en la suspensió de l'art, en l'accés al temps etern que dona l'art, en contrast amb el barroc que es caracteritza per la immersió i la repetició del temps. Benjamin també parla d'una suspensió, o sempre parla de fer de l'anècdota categoria, no? És l'altra manera que ho expressa. Benjamin també parla d'una suspensió, tot el contrari d'allò clàssic, que és el still stand. El pensar suposa no solament el flux de les idees, sinó també la seva aturada. Quan el pensament de sobte s'atura en una configuració prenys de tensions, el xoc que dona a la configuració la cristal·litza en mònada. En aquesta estructura, hom reconeix el signe d'una cessació messiànica de l'esdevenir, o per dir-ho d'una altra manera, una oportunitat revolucionària en la lluita pel passat oprimit. Això és de les tesis de la filosofia de la història. Ors escriu a Nòmica un aforisme no gaire diferent. No hi ha realment edats en la història, hi ha epifanies. L'experiència d'Ors és ben diferent, però per ell barbària és sinònim d'història. La guerra, per exemple, cito, és una violenta irrupció de la història dins la cultura. La regió mitgera de l'esperit col·lectiu es llança aleshores contra la més alta. Sembla fatal que la primera arrossegui en el seu còsmic eructe tèrbols elements de la regió inferior, aquella que jo he acabat anomenant la subhistòria. Això és de Gualba. És aquí on els dos autors divergeixen més clarament. Mireu si no. Ors, en lo barroco, parla del Wilderman, una figura feràstega, un home salvatge que presideix l'hotel on s'hospeda a Alemanya. Que dit sigui de passada, s'assembla no poc al Mossberger de l'home sense qualitats de Musil. Que subbarbària és la garantia de mi civilització, o per a ser exacto, que nuestra barbaria profunda és la garantia de nuestra civilització eminente. De cada una d'estas realidades deriva un estilo. Un estilo se sobrepone al otro. Así está muy bien. El estilo de la civilización se llama clasicismo. Al estilo de la barbarie persistente, permanente, debajo de la cultura, no le daremos el nombre de barroco. Es llamada barroca la gruesa perla irregular, pero más barroca, más irregular todavía, el agua del océano que la ostra metamorfosea en perla y a veces, inclusive, en los casos de logro feliz, en perla perfecta. Amb aquesta cita, Ors dona a entendre la necessària alternança de clàssic i barroc i la influència que hi exerceixen el temps, la història, el frec amb la natura sobre l'objecte fins a convertir-lo en clàssic. Benjamin percep aquesta alternància des de l'altre extrem. Cito. Perquè sense excepció els tresors culturals que ell, el materialista històric, contempla, tenen un origen que no pot contemplar-se sense sentir horror. La seva existència la deuen no solament als esforços dels grans cervells i talents que els han creat, sinó també a la fatigosa feina de llurs contemporanis. No hi ha document de la civilització que no sigui al mateix temps un document de la barbària. molt conegudament de les tesis sobre la filosofia de la història. He començat dient que, degut a les postures ideològiques amb les quals han quedat associades les figures aquí tractades, la comparació podia semblar estafolària o, quan menys, forçada. Walter Benjamin és gairebé un sant, jueu i marxista, ja, això ja ho he dit, no? Però és tràgicament mort per suïcidi a la frontera de Portbou entre França i Espanya quan intentava emigrar als Estats Units, escapant-se del nazisme a França. Representa aquest fet un dol que entronca amb totes les barbàries del feixisme i del franquisme. El fet geogràfic, la vinentesa de la seva mort, també l'acosta al dolor català. Eugeni d'Ors, no Xenius, és més aviat el dimoni. En el mateix moment de la mort de Benjamin, col·laborava amb el franquisme i el legitimava amb la seva intel·ligència. Aquest pecat, entre, i d'altres en realitat menors, per exemple la seva fugida de Catalunya 20 anys abans, han encegat la crítica literària, que s'ha dedicat més aviat a negar-li tot valor literari, a desfer la bastida que s'havia construït a l'entorn d'ell gairebé mig segle abans. És legítim i necessari interrogar la ideologia dels dos autors, i és igualment necessari no perdre els estreps. Les coincidències de fons, de passions, d'afinitats selectives d'Ors i Benjamin no ens deuen entabanar, no eren pas passons. Benjamin era antifeixista, víctima del feixisme, i Ors no, tot i que cal assenyalar que sí, era profundament antinazi, així com valorava en excés la figura de Mussolini, menyspreava la falsa genealogia dels nazis. Però no són el mateix. Ha corregut molta tinta sobre la suposada coincidència ideològica entre Eugeni d'Ors i Maurice Barrès, que jo he posat en dubte en un altre treball. Vicente Cacioviu ho deia molt bé, tot i que no va anar prou lluny. La diferència entre Ors i Barrès es podia xifrar en 20 anys de diferència entre el pessimisme i l'ensulciada de la Tercera República i l'optimisme del moment a Catalunya en què l'obra d'Ors es va gestar. Aquest optimisme inicial va subjeure tota l'obra d'Ors, fins i tot en els moments de més gran desànim, com el que caracteritzava les obres escrites durant la Primera Guerra Mundial, Lletres de Tina igual a la de Mil Veus. El seu classicisme estoic, la seva fe en la possibilitat de crear una Catalunya culta, una Catalunya ciutat, que saldaria la mancança d'un renaixement local, la seva creença en una paraula en la possibilitat de crear una civilització mediterrània on abans hi havia hagut almogàvers moderns, això és de la ben plantada, com sabeu. I no el va abandonar ni tan sols quan, gràcies al seu liberalisme i llibertat de criteri, es va oposar al tribunal en part perquè un bisbe considerava blasfema l'assumpció de la ben plantada al final de la novel·la. La Ibèria turiferària li va negar el dret a una càtedra que mereixia sobradament. O no, no ho sé, jo pensava que sí. Evidentment, Walter Benjamin, nascut 10 anys més tard a Alemanya, davant els inicis del feixisme, que igualment li negava el dret a exercir de professor, en el seu cas per antisemitisme, no podia compartir de cap manera aquest optimisme, aquesta creença en la bonesa de la cultura. Els estralls comesos en nom de la cultura i la civilització eren massa evidents. D'alguna manera, l'optimisme d'Ors és equidistant al pessimisme de Barrès, de caire dretà, i el de Benjamin, de caire esquerrà. Potser sigui útil situar-lo d'aquesta manera, a tall de trobar el lloc just, potser allà on la seva Catalunya ciutat s'acaba, des d'on contemplar-lo. Jo voldria llegir-vos tres cites més per mostrar com l'alegoria al barroc, diguem-ne, són una mena d'espiral que lliga tots dos autors. Hi ha un crític, John Whitman, que ha escrit un llibre titulat Alegoria, que diu: l'alegoria gira el cap cap a un costat i els ulls cap a un altre. I Benjamin, com reconeixereu de seguida, diu en les tesis sobre la filosofia de la història, comenta l'Àngelus Novus. Un quadre de Klee titulat Àngelus Novus, Àngelus Novus, mostra un àngel que sembla a punt d'allunyar-se d'alguna cosa que contempla fixament. I Ors diu, sempre que trobem diverses intencions contradictòries unides en un sol gest, el resultat estilístic pertany a la categoria del barroc. Les imatges de contradicció contingudes per al crític John Whitman en l'Alegoria, per a Walter Benjamin en l'Àngel de la Història i per a Eugeni d'Ors en el barroc, tracen una elipsi barroca que uneix i allunya Ors i Benjamin en uneix i allunya Ors i Benjamin al mateix temps. La cita d'Ors continua així. Siempre que encontramos reunidas en un solo gesto varias intenciones contradictorias, el resultado estilístico pertenece a la categoría del barroco. El espíritu barroco, para decirlo vulgarmente y de una vez, no sabe lo que quiere. Quiere a un mismo tiempo el pro y el contra. Quiere, y aquí estas columnas, cuya estructura es una paradoja patética, gravitar y volar. Quiere, me acuerdo de cierto angelote en cierta reja, de cierta capilla, de cierta iglesia de Salamanca, levantar el brazo y bajar la mano. Se aleja y se acerca en la espiral. Se ríe de las exigencias del principio de contradicción. En parlar de les antinòmies de l'exègesi alegòrica, Benjamin cita Gillo sobre Geroglyphics i diu: les moltes obscuritats en la connexió entre significat i signe no ho impedien, ens encoratjaven l'ús de característiques cada cop més remotes de l'objecte representat com a símbol. El poder dogmàtic dels significats llegats per l'antiguitat també hi juga un paper, de manera que una mateixa cosa pot simbolitzar igualment una virtut i un vici, i conseqüentment, al final, qualsevol cosa. Diu Benjamin, qualsevol persona, qualsevol cosa, qualsevol relació pot significar qualsevol altra cosa. Això és el signe del drama tràgic, o sigui, l'emblematisme del drama tràgic alemany, diguem-ne, crea aquestes compactes metàfores, signes, que són que donen lloc a, que permeten cabre, que on hi cap tot. Quan Josep Morgades parla de la continuïtat ideològica d'Ors, l'atribueix en part a l'amfibologia, al fet de prestar-se a múltiples interpretacions, basada moltes vegades en una construcció gramatical incerta o ambigua. I diu, com més intel·ligent és un discurs d'aquesta mena, més susceptible resulta de lectures diverses i fins i tot enfrontades. En tot cas, en el pròleg a lo barroco, Ors, o sigui, Ors explica que és un home lentament enamorat d'una categoria. Diu que, clar, el barroc, ell sempre ha defensat el clàssic davant del romàntic, com al principi, i després davant del barroc, però el barroc per ell també és, o sigui, no hi ha l'un sense l'altre, no hi ha la perla sense el mar, diguem-ne, bé, jo ho deixaré aquí, diguem, crec que la idea del barroc que per a mi és la redempció de les destrosses de la civilització, i la idea d'Ors del clàssic com a redempció del pecat, de totes maneres coincideixen i juguen l'un a l'entorn de l'altre. Bé, m'agradarà molt, no sé, sentir els vostres comentaris. Sé que això ha estat, em sembla, una mica indigest, perquè són moltes cites, però espero que hagi il·luminat algun aspecte d'aquesta comparació.
n'hi ha una... Hi ha moltes coses que m'han interessat, la veritat és aquesta. Però n'hi ha una... és a dir, aquesta relació entre pensament i llenguatge, oi?
Sí.
En què, sobretot en la primera part, oi? Anaves exposant... hi ha... La meva pregunta és d'ignorant i innocent, diríem, hi ha en aquesta reflexió per part de tots dos... en sorgeix d'aquí algun concepte de veritat?
Sí, sí.
Perquè és que jo no l'he sabut veure ben clar. I no, potser jo... algun concepte, perquè m'agradaria saber, oi, a partir d'això, perquè depèn de la importància que es doni o de la relació que amb què es situï pensament i llenguatge, oi, entre ells... i respecte a la realitat, etc., es pot tenir una teoria o una altra, de la veritat. Si bonament em poguessis dir alguna cosa relacionada amb això, jo ho agrairia, però... Però potser és un altre tema, ja,
No, no. Clar, el que Benjamin va dir és que la veritat no és... No és, no és el concepte, diguem-ne, que la veritat està continguda en la concreció de la paraula, diguem. I... Jo diria que Os té un aspecte semblant, no?
No, no ho sé.
És una cosa, és una obra, o sigui que...
Això ho preguntava, que no, en el cas de Benjamin em sembla més clar, sí, em sembla veu més clar, en el cas d'Os no ho sé, no ho sé.
Bé, ma, Os parla poc de la veritat. Sí. És veritat que parla poc de la veritat, però sí que el llenguatge és... o sigui, el que sí parla és del concret, o sigui, l'objecte conté... els objectes són... més veritables, diguem-ne, que les idees entorn de dels objectes. Sí.
Com Os hauria de dir que el barroc no és veritat?
Que el barroc no és veritat? Per què? Per què?
Vull dir, que és contradictori, que és, que segons poc, en aquest sentit, és clar que és veritat, que si ja tens allà una taula, que em dic clar, és un cop de cap, és veritat, que no s'ha dit que és real, o una pintura, o sigui, però segons com, hauria de fer mal, que no respon de... per què? Perquè és contradictori,
Bueno, perquè jo crec que aquesta és la ironia de què parlàvem abans. En realitat, Os, en el fons, aquests són dos conceptes, ell els veu com necessaris un per l'altre i indestriables en algun sentit, diguem-ne. I és tan veritat per ell el barroc com el clàssic. El que passa és que el clàssic per la societat és desitjable. Diguem, però jo diria que fins i tot no valoritza més positivament el clàssic que el barroc, en el fons. Això pot...
Gràcies.
Sí?
Volia preguntar-li aquesta resposta.
Sí.
Bé, a mi m'ha agradat molt la... Està engegat?
No, no se sent.
Acostar-me... Ah, ja? Sí?
No.
Sí? No, res, que a mi m'ha agradat molt. A més, penso que té afinitats amb el que jo demà explicaré. És una manera de muntar-ho que també em sembla que és...
Ho he pensat quan he vist el títol.
Sí. Encara que l'he canviat una mica el títol, però sí. Per passar a Benjamin no en parlaré, només l'esmento, però sí que hi és darrere fons i m'interessa moltíssim. El que passa que em sembla que no acabaríem de parlar perquè m'han suggerit no sé quantes, moltes idees i tot per continuar pensant-hi. Bé, però volia fer-te només una cosa purament informativa. Que estàs dient, estaves contraposant molt Ors a Benjamin per raons polítiques, com és evident, això és obvi. Però després hi ha aquí una peça que és comuna a tots dos, i més com aquell qui diu com un error polític, no pas teòric, de Benjamin, que no pas d'Ors, i és Carl Schmitt.
És que?
Carl Schmitt.
Carl
Schmitt,
sí.
El teòric del nazisme. Vull dir que, esclar, Benjamin té aquella admiració tan forta per Schmitt,
sí. No, no,
que també li té l'ors, no? Però que potser per aquí, doncs...
I clagues, tots els segells. No, no, és evident, o sigui, jo no entraré mai a diguem-ne, jo novament m'acosto des de la literatura i des del llenguatge, però és evident, diguem-ne, que Benjamin i Ors tenen més coses en comú en aquest sentit, sí.
I saps què? Que a més, aquestes casualment, potser aquestes dues citacions que has fet, una d'elles la que parlaves de la ciutat,
sí.
No sé si és una cosa de traducció o no, però en els dos casos en Benjamin has emprat la paraula excepció.
Aha.
A les dues. Bueno, no sé si que és, que és un concepte smitià.
Sí.
No sé si és casualitat, si és degut a la traducció, caldria veure les dates, no?
Sí, sí.
Però en qualsevol cas m'ha xocat això.
Caldria
més a més.
Caldria veure l'Alemanya, aquest és el... Sí, sí. És possible que... Bé, però... Bé, gràcies, sí. És que aquesta és una de les... Jo crec que un dels temes, diguem-ne, a part d'una bona biografia d'Ors, una altra cosa és que realment cal situar Ors no solament en el context català, sinó en el context europeu. O sigui que intento posar un gra de sorra, però és molt necessari començar a veure'l en la literatura del món. Sí?
M'ha interessat molt la teva exposició, la teva conferència. Ens ha catalanitzat, per dir-ho així, Benjamin, i ens ha internacionalitzat o europeïtzat d'Ors, no? I bé, és veritat, aquesta comparació sobre el concepte de barroc, jo trobo que té molta versemblança i a més queda prou ben documentada, em fa l'efecte per la teva part, no? Però a mi em dona la sensació de que hi ha elements encara més obvis, més i tot que en el pensament, perquè en la ideologia evidentment que no, que són personatges antagònics, però més i tot que en el pensament, en la figura del filòsof, perquè tant un com l'altre són incomparables a un Wittgenstein o a un Heidegger. Són filòsofs urbans de la ciutat i que fan de la ciutat el motiu. L'espai dona ocasió al temps, a trobar en el temps una vibració, una palpitació, no? Per elevar-lo a la categoria, elevar-lo a això, a epifania, o bé a filosofia sobre els passatges, sobre l'acció de contemplar a través del passeig a la ciutat el que per algú altre o per la majoria semblaria passatger, mera moda, pur aparador, sí. I veure-hi més enllà una tendència, unes possibilitats d'interpretació. I jo hi trobo aquesta gran similitud entre l'autor dels passatges i l'autor de les glosses.
No, jo també, o sigui, a veure, tinc moltes més cites possibles, diguem. Evidentment el tema de la ciutat en ells és comuna i hi ha moltes coses, l'interès per Baudelaire. Diguem, és un gran lector de Baudelaire també i el seu acostament a allò platònic també, diguem-ne, podria citar-vos una cosa de la ben plantada i una... hi ha molts, molts paral·lels i molt... gràcies pel suggeriment, diguem-ne.
Podria estudiar la posició de la figura urbana.
Sí, sí, el filòsof ciutadà urbà. Sí, sí, no, hi ha molts paral·lels als passatges, sí.